Són les 11. El 16 de setembre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només li queda una hora o encara li queda una hora, depèn de com es miri. En qualsevol cas, l'hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Fa 10 anys que els escocesos van participar en el referèndum d'independència del Regne Unit. La majoria es van inclinar pel no. De seguida entrevistarem el politòleg català que assessorava el Partit Nacional Escocès, Xavier Solano. Recordeu l'atleta australiana que va deixar tothom distret amb la seva actuació de breakdance als Jocs Olímpics? Els mems amb el seu salt del cangur van donar la volta al planeta gairebé amb tanta força com les millors actuacions d'atletes com Simone Biles. Als humans sembla que ens criden l'atenció les actuacions que destaquen per dalt o per baix. D'aquestes últimes n'ha fet una selecció la periodista Marta Bosch a partir de la breakdancer australiana. Avui és dilluns i, per tant, et convidem a trencar-t'hi el cap. Hem rebut una vinyeta del cap, però la bafarada està buida i és cosa vostra. La millor resposta té premi. I et recordo que continuem molt ben acompanyats d'un oient aquí a l'estudi al costat esquerre meu. La tenim. És un oient que, si entra el teu rebost, en pot sortir amb una obra d'art. I no estem parlant de cuina. Podria entrar-hi, per exemple, amb una guitarra. I fliparies. Sabrem qui és el tram final del Catalunya Nit. Tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I per començar, dedicarem 5 minuts a les principals notícies del moment amb el sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, benvingut.
Què tal? Bona nit, Manel.
Avui no hi ha cap informatiu que mereixi aquest qualificatiu que no parli de Donald Trump.
Sí, perquè el detingut com a sospitós d'un intent d'atemptat ahir contra Trump ha comparegut davant un tribunal de Florida. L'arrestat és un home de 58 anys i de Carolina del Nord. L'han acusat inicialment de dos càrrecs relacionats amb la tinença il·lícita d'armes i seguirà detingut mentre continua la investigació. Aquest seria el segon atemptat contra Trump en els últims dos mesos, tot i que en aquest cas no es va arribar a disparar. Donald Trump, tant en declaracions a Fox News com en un missatge a la seva xarxa social, ha culpabilitzat la retòrica demòcrata, personalitzant tot plegat en Kamala Harris, que les bales, literalment, ha dit vagin que volen. Mentrestant, tant Harris com el president Joe Biden han condemnat la violència.
Als Estats Units, i ho dic des del fons del meu cor, no hi ha lloc per a la violència política. No, cap, zero, mai. Sempre he condemnat la violència política. I sempre ho faré. Als Estats Units resolem les nostres diferències amb vots, no amb pistoles.
No sabem si al principi hi ha la mà de l'home, però hem de parlar de moment de desastres naturals. Aigua al centre i l'est d'Europa i foc a Portugal.
Sí, el temporal Boris ha causat almenys una quinzena de morts fins ara a la República Txeca, Polònia i Àustria. Milers de persones han hagut de ser evacuades, de vegades en helicòpter, en casos en què s'havien refugiat als terrats de les cases. El Boris es preveu que continuï ben actiu fins dimecres. Mentrestant, a Portugal, la quinzena d'incendis que solen el centre i el nord del país, han causat la mort de 3 persones, 2 civils i un bomber. El primer ministre portuguès, Luis Montenegro, ha dit fa molt poca estona que en els pròxims dies hi haurà hores difícils al país i que l'estat d'alerta a Portugal s'allargarà fins dijous.
I notícia també destacada a aquesta hora de la nit. Des d'avui, els presos condemnats per delictes de sang o en presó preventiva per delictes greus no podran treballar a les cuines ni als tallers dels centres penitenciaris.
Sí, el conseller Ramon Espadaler recull d'aquesta manera una de les peticions que feien els sindicats després de la mort d'una cuinera a la presó de Mas d'Enric a mans d'un reclús que treballava al centre penitenciari. Precisament des del sindicat CESIF Presons, el seu coordinador, Alberto Gómez, ha explicat aquí al Catalunya Nit que el canvi és positiu, tot i que arriba tard, assegura.
És un pas que l'interpretem com a molt positiu, no? És una llàstima que hagi tenir que succeir una situació com l'assassinat de la Núria perquè es prenguin aquesta sèrie de mesures.
El Consell de Ministres aprovarà demà el Pla de Regeneració Democràtica per combatre les notícies falses.
És el que Pedro Sánchez va dir que serviria per lluitar contra la màquina del fang, en paraules seves. Aquest pla el va anunciar el mes d'abril, quan es va donar 5 dies de reflexió sobre si seguia o no en el càrrec arran de la investigació judicial oberta contra la seva dona.
La periodista Mariona Borrull ha renunciat a ser membre del jurat de la secció Brigadun del Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya per l'absència de cineastes dones i persones no binàries.
Borrull ha explicat al programa Les Dones i els Dies de Catalunya Ràdio que no es podria considerar feminista si el seu silenci la convertís en còmplice d'un programa no paritari.
Vaig xequejar la llista de noms, vaig veure que no hi havia cap nom que jo identifiqués amb una directora o directori. Em sembla molt fort que un festival com aquest no hagi tingut un exercici tan bàsic de revisió com és aquest d'incloure una mínima paritat a les seves seccions.
El Festival de Sitges, Manel, ha respost via xarxes que ells no demanen informació personal sobre la identitat sexual dels realitzadors i, per tant, no poden confirmar si hi ha creadors no binaris al concurs.
Molt bé, Sergi Molero, ho has tornat a aconseguir en 5 minuts. Ens has posat al dia. Gràcies.
Fins ara.
En 5 minuts repassem el món i amb un parell o tres les principals notícies esportives. David Wap, benvingut.
Gràcies, bona nit de nou.
El nom propi de la primera notícia del món era per Donald Trump. Aquí posem avui a les notícies esportives.
A un nom propi també, com deies, Manel. Aitana, bon matí. Si recordes, la setmana passada ja en vam parlar perquè aquesta casa va avançar que renovàvem el Barça, que renovaria. I avui s'ha fet oficial, s'ha confirmat el que vam dir doncs, ara fa 6 dies, va ser dimarts passat. Aitana, que serà blaugrana fins al 2028, per tant, renova un contracte que s'acabava en principi el proper mes de juny, el del 2025, 3 anys més d'Aitana al Barça femení, és l'actual pilota d'or, recordem-ho, i Aitana, doncs, que en declaracions als mitjans del club, ha assegurat que continua seduïda per un projecte que considera ben ambiciós.
Aquesta temporada començo la 13a temporada de club. Si l'acabo seran 16, què més dir, no?, d'una col·lega ben petita que porta aquest sentiment tan profund a dins i que vol seguir fent història amb aquest club.
Fent història com la que va fer el Barça femení l'any passat guanyant els 4 títols, un pòquer. Per cert, Aitana passa a ser la més ben pagada de l'actual plantilla del Barça, fregant el 1 milió d'euros per temporada.
Molt bé, demà comença, per cert, la nova Lliga de Campions de Futbol amb aquest nou format i un jugador del Barça que ha sabut que no podrà ser a l'estrena.
Sí, ahir s'intuïa quan Dani Olmo va caure lesionat en la segona meitat del Girona-Barça. Avui s'ha confirmat i una mica més enllà, perquè s'esperava una baixa més curta. Dani Olmo, finalment, entre 4 i 5 setmanes de baixa, al voltant d'un mes, per tant, per una lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta. I, en canvi, per contrarrestar una mica, podríem dir-ho així, De Jong, que porta setmanes i setmanes lesionat, amb molts problemes al turmell, ha esquivat el quiròfan, doncs avui ha tornat als entrenaments de grup amb els seus companys. Per tant, un pas més perquè De Jong es pugui anar reincorporant.
I s'està convertint gairebé en una tradició que en alguna de les principals notícies esportives que repassem aquí s'encoli alguna que fa referència als jutjats.
Sí, avui amb judici relacionat amb diners, eh? El Manchester City. Avui ha vist com li començava el judici pel qual l'ha dut davant dels tribunals la Premier League anglesa. És un judici, per tant, entre la Premier i el City, que es pot allargar unes 10 setmanes aproximadament, i tot plegat s'ha produït després d'uns 4 anys d'investigacions per part de la Lliga anglesa, de la Premier, que ha portat a judici el City per fins a 115 suposades irregularitats financeres que es van cometre entre els anys 2009 i 2018. En aquest sentit, doncs, la Premier considera que el club anglès, el City, va trencar la regulació financera establerta i va evitar proporcionar informació econòmica cap a la Lliga anglesa, una informació requerida. Per tant, es considera també que el City hauria obstruït aquesta investigació. Els càstigs, doncs, de moment una forquilla ben àmplia que pot anar des de la pèrdua de punts fins a un descens de categoria. Fins i tot, un cop es dicti sentència, es veurà què passa amb el City.
Ostres, això seria molt fort, eh?
Sí, déu-n'hi-do, veurem com es resol.
City baixant de categoria, molt bé, sí, ens ho explicaràs aquí. Moltíssimes gràcies, David.
I tant, adéu-siau, bona nit.
Catalunya nit.
Aquesta setmana fa 10 anys que una paraula, un adverbi, era la gran protagonista a les portades de la premsa de tot el món.
No, 139,788.
That is it. Scotland has voted no. The result in Fife has taken the no campaign over the line and the official result is a no.
N-O. Un no era notícia. El 18 de setembre del 2014, els escocesos s'enfrontaven a les urnes a un autèntic dilema: si aquesta nació del Regne Unit s'havia de convertir en un estat independent o no.
I don't know if you can see the changes that have come over me in these last few days. I've been afraid that I might drift away.
1.600.000 persones van votar a favor d'aquesta opció, mentre que 2 milions es van expressar en contra de la independència, el 55%, per tant, en contra, i el 45% dels vots a favor. Així culminava un llarg procés a Escòcia per aconseguir una votació que, en ella mateixa, ja era un fet històric, però també s'obria a la pràctica un altre capítol, el de la reclamació d'un segon referèndum. Tot plegat, a més, seguit molt atentament pels sobiranistes catalans. Ara passarem, repassarem com va anar tota aquella història amb dues veus que van seguir de prop la qüestió des de posicions diferents. Primer de tot, sentiu com us explicava Catalunya Ràdio aquella notícia de fa 10 anys.
Bon dia, desperta Catalunya, Escòcia ha dit no, són les 6, som al matí de Catalunya Ràdio.
No, 55% pel no, 45% pel sí. En xifres absolutes, la diferència frega els 400.000 vots d'avantatge pel no.
El no ha segellat definitivament la victòria, una victòria que s'ha anat coent tota la matinada i que és més àmplia que el que preveien les enquestes.
Cameron veu els resultats d'Escòcia com una oportunitat per canviar...
Doncs heu pogut sentir, entre d'altres, les veus de Mònica Terribas, de l'enviada especial Anna Cortades i la del llavors corresponsal de Catalunya Ràdio al Regne Unit, l'Oriol Serra. Primer de tot, hem de aclarir, per si ho heu sentit a la primera hora del programa, que l'Oriol Serra és actualment el nostre corresponsal a Berlín, per tant el saludarem ara des d'allà, però que va ser també corresponsal del Regne Unit entre el 2010 i el 2014 i allà va viure el referèndum sobre la independència d'Escòcia. Oriol Serra, bona nit de nou.
Hola, bona nit, Manel.
D'entrada, Oriol, quin record et va quedar d'aquell dia concret? Tenies la sensació de viure allò un moment històric?
Sí, sí, i tant, i tant. I ara, de fet, ara sentint aquest petit resum que heu posat, doncs m'he emocionat molt, la veritat, perquè d'això, doncs, efectivament farà 10 anys dimecres i en aquell moment, doncs, senties que estaves vivint una cosa, doncs, històrica per aquell país, però també que podia tenir moltes repercussions en d'altres nacions sense estat a Europa i al món. I, per tant, doncs, va ser un procés que vam seguir durant anys. De fet, fins que no vam arribar al referèndum, doncs van haver molts moments previs que també van ser molt emocionants i en els quals doncs, avanço un petit titular i és que seria el de la tradició democràtica que hi ha al Regne Unit que realment és envejable.
Clar, no sé si hi havia tensió entre partidaris i detractors, només tensió, alguna cosa més, o calma, fair play, com ho definiries?
Doncs ho definiria com una calma tensa en certs moments, però sobretot un fair play i una mirada molt, diguéssim, a la mateixa alçada per part dels components de les quatre nacions que formen el Regne Unit. És un estat que realment doncs, això ho té molt present, que ho veus doncs, amb detalls, com només cal passejar per Westminster, és a dir, pel Parlament, i veure com en una sala doncs, que és com un lobby de benvinguda a les cases del Parlament britànic, el House of Parliament, i en allà veus les quatre columnes dedicades a les quatre nacions que formen part del Regne Unit, i això, doncs, quan arriba el moment del referèndum d'Escòcia, com que és la conseqüència d'una voluntat popular del poble escocès, jo vaig veure que des de Londres, des d'Anglaterra, els anglesos, evidentment moderats i doncs, diguéssim, de ment oberta, doncs s'ho miraven amb molt de respecte i amb molta comprensió, fins i tot.
Tenim la sort aquí al Catalunya Nit de comptar amb un excorresponsal al Regne Unit també de Catalunya Ràdio i de TV3, el Sergi Molero, que és sotseditor d'aquest informatiu, i ens comentava que el diari The Times, uns dies abans de la votació, situava per primer cop el vot a favor de la independència per davant del no, 51-49. No sé si hi havia sensació real entre els partidaris de la independència que podien arribar a guanyar.
Sí, la sensació hi va ser i els fets també. És a dir, jo ara sincerament no recordo si només era aquesta enquesta o si n'hi havia hagut d'altres, però sí que el vot favorable a la independència d'Escòcia va estar molt ben situat, molt ben posicionat fins al darrer moment. I de fet, diria que el que va passar realment va ser una jugada doncs que seria el contrari del fair play, una estratègia, si voleu, maquiavèlica políticament, però va ser el desembarcament del que se'n deia els tres mosqueters, que en aquell moment doncs, eren Gordon Brown, del Partit Laborista, Nick Clegg, del Partit Liberal, i David Cameron, dels Tories, que van desembarcar com si fossin tan amics a Escòcia. Diria que va ser l'última setmana abans del referèndum, amb una promesa en clau econòmica sota el braç, que consistia bàsicament en prometre als escocesos que ells serien amos i senyors de l'explotació del seu petroli i, per tant, doncs, de la recaptació financera que anés relacionada amb aquest petroli que tenen els escocesos. I això es va considerar que havia arribat a capgirar la balança i que va ser molt decisiva aquesta jugada a l'hora doncs, de que el referèndum es decantés pel no.
Clar, perquè no sé si quan van acceptar des de Londres aquest referèndum, les autoritats britàniques, si jugaven amb la seguretat que acabaria guanyant el no.
Sí, d'alguna manera van fer els seus càlculs, però com bé sabeu, i el Sergi Molero és qui més bé ho sap, això també es va fer amb el Brexit i va acabar com va acabar. És a dir que, per una banda, evidentment, doncs, ningú es va llançar al buit des de Londres, però sí que alhora, el que et deia, no? Hi havia una voluntat expressada pel poble d'Escòcia a les urnes amb un SNP, el Partit Nacional Escocès, que va créixer d'una manera doncs, transversal, amb el suport doncs, de molts àmbits de la societat escocesa, i per tant doncs, van arribar amb aquest referèndum molt, molt legitimat i Londres no va poder dir que no. És a dir, que podríem dir que hi havia les dues coses, no? El càlcul, potser optimista des de Londres, i alhora aquest respecte a aquesta tradició democràtica.
I els londinencs, tu vivies a Londres, com veien aquestes reclamacions d'independència d'una part de la població escocesa? Les entenien? No ho acabaven de veure?
Sí, clar, penseu que Anglaterra també té el seu sentiment nacional i és una nació històrica, evidentment, i en allà hi ha molta preocupació sobre, doncs, aquesta identitat, no?, que moltes vegades ha estat malbaratada, segrestada per l'extrema dreta, fins i tot la bandera nacional d'Anglaterra, no?, la creu de Sant Jordi, doncs ells mateixos diuen és que s'associa als hooligans, s'associa a l'extrema dreta. I hi havia molts anglesos que deien, doncs, i per què no? I per què no? Si els escocesos volen fer el seu camí, doncs potser també podrem fer algun dia nosaltres el nostre. De fet, el primer ministre d'Escòcia, Alex Salmond, en aquell moment, es referia sempre amb la seva ironia, però es dirigia moltes vegades als anglesos com a aquesta distingida gent d'Anglaterra. És a dir, aquesta bona gent, deia, també molt sovint, i era perquè realment ell el que mirava era doncs, de fer créixer l'orgull anglès, perquè d'alguna manera doncs, si els escocesos també es reivindicaven a si mateixos, els anglesos també ho podien fer, no?
Ara estem parlant d'uns fets de fa 10 anys. Acabem de passar aquí per la Diada. Molta gent ha considerat que aquest any ha punxat molt, i especialment perquè comparaven també les xifres amb la quantitat de gent que va sortir al carrer aquí el 2014 amb una, diguéssim, manifestació molt més poderosa a favor de la independència. No sé si la qüestió catalana també entrava en els informatius i se'n parlava també aquells dies a Escòcia.
I tant. I tant, i tant. De fet, diguéssim que en l'equació, doncs, sempre que es parla de nacions sense estat, Escòcia i Catalunya potser són les que van més en paral·lel. Els escocesos també tenen una llengua pròpia, tenen el gaèlic, tenen, doncs, una... Podríem dir que sobretot una personalitat pròpia sobre el territori. Ja sabeu que Escòcia doncs, sempre presumeix que allà els romans no hi van arribar, no? I això doncs, ve de molt enrere, i per tant les comparacions amb Catalunya sempre hi han sigut, i en una època doncs, més contemporània, evidentment, els dos processos anaven molt en paral·lel, anaven molt entrecreuats, i evidentment es miraven a aquestes manifestacions que hi havia a Catalunya. A cada lloc, evidentment, hi ha els matisos corresponents, hi ha unes diferències, però sobretot quan ens trobàvem nosaltres com a premsa catalana passejant doncs, a les setmanes prèvies al referèndum per Glasgow, per Edimburg o per Sant Andrews, doncs ens aturaven i ens preguntaven com anaven les coses per allà, no? I en els informatius de la BBC, evidentment, doncs, també tenien sempre alguna referència al que passava a Catalunya, que va anar increixent després. Ells es van desinflar una mica, doncs, clar, evidentment, després del resultat del referèndum, però jo crec que aquest xup-xup, aquest anhel de sobirania a Escòcia i continua sent, evidentment, el paper de l'SNP, de l'Scottish National Party, i de com ha quedat arran de les darreres crisis, primer amb la crisi de Salmond i després amb la de Sturgeon, doncs ara s'estan refent d'alguna manera, però crec que Escòcia sempre ha volgut tenir una veu pròpia, i quan es va produir el Brexit, de fet, va ser quan més es van tornar a reivindicar. Recordareu, dient doncs, que potser va ser un error no sortir del Regne Unit, perquè si n'haguessin sortit, ara estarien a la Unió Europea, potser.
Clar. Doncs, Oriol Serra, moltíssimes gràcies per totes aquestes explicacions. Ara afegirem a la conversa una persona que no diria que va viure tot aquest procés de prop, sinó gairebé des de dintre. Moltíssimes gràcies, Oriol. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Parlem de Xavier Solano, que és politòleg i va assessorar els parlaments d'Edimburg i Londres del Partit Nacionalista Escocès, que és el principal partit independentista d'aquesta nació. Xavier Solano, bona nit.
Hola, bona nit.
La primera pregunta és com arriba un català a assessorar el Partit Nacional Escocès?
És una molt bona pregunta, jo també me la faig. Sí, mira, això va ser perquè... I això és una cosa que potser sorprèn a molts oients. Quan vaig anar a Escòcia, vaig veure un anunci al diari on el partit, l'SNP, estava demanant oferir una feina d'assessor a la seva unitat, que assessorava el líder del partit al Parlament Escocès. I senzillament vaig llançar el currículum i em van trucar, vaig fer les proves i em van donar la feina, sense més.
O sigui que no demanaven allò
una... Això demostra una mica no com demanaven de una... diferent és la manera de fer dels partits polítics britànics, en aquest cas, amb els catalans o els del sud d'Europa.
Clar, perquè entenem per assessor sempre algú del cercle, no?, proper, o que sàpiguen que hi ha afinitat. En aquest cas, amb vostè, diguéssim que es van llançar una mica a la piscina.
No, de fet ho fan sempre així. I me'n recordo que quan estava en el procés de selecció, també estaven entrevistant una persona per fer de comunicació. I aquella persona, en aquell moment, estava fent de... estava fent el procés de selecció pel Partit Conservador i pel partit de l'S&P. I li van oferir la feina a l'S&P i es va quedar amb l'S&P i va acabar sent una assessora del primer ministre.
Doncs repassem ara com sonava en aquell temps la campanya que defensava la independència d'Escòcia fa 10 anys, a veure si li venen records.
For Scotland, for yourself and for your children, vote yes. And put Scotland's future in Scotland's hands.
On September the 18th, we have a once in a life...
L'anunci deia, poseu el futur d'Escòcia en mans escoceses. Aquest seria un dels arguments forts, suposo, de la campanya. Què més es deia?
Doncs la campanya es va centrar molt en el fet de parlar sobre el futur del país. Quin és el país que volia o que es podria aconseguir si les decisions es prenguessin des d'Edimburg en comptes de prendre's des de Londres. I això és important perquè Escòcia és un país de molt més d'esquerres i molt més de tall socialdemòcrata que no pas la resta del Regne Unit, o si més no, sobretot Anglaterra, que és molt més de tall conservador i de tall liberal. I són models de vida i models de fer que són molt diferents. I el referèndum està intentant buscar això, no? De dir, si a la gent d'Escòcia, si voleu realment que Escòcia pugui destacar d'una manera còmoda amb un ambient i un entorn i un futur polític en el qual ens sentim tots bé, és important que Escòcia esdevingui un país independent.
Es buscava que la campanya tingués marcadament, per exemple, un to optimista?
Sempre. La gent respon més positivament a missatges positius i la independència es va plantejar com una oportunitat per millorar les coses. I aquí està la clau de tot el debat que va haver. O sigui, el repte era convèncer la gent de que una Escòcia independent estaria millor fora que no pas com a part del Regne Unit. I aquest és un repte important, perquè, clar, estem parlant d'un país com el Regne Unit, que és un país dels més importants del món, en aquest sentit, on té uns nivells i sofisticació i una qualitat democràtica que és important i econòmicament funciona. Per tant, no era un repte menor.
Clar. Ara sentirem, ja hem sentit la campanya favorable al sí, ara un extracte de la campanya que defensava el no a la independència d'Escòcia.
Our unity is our strength. And I'm voting for my children's future and all Scottish children's future. And that's why I'm voting no.
La unitat és la nostra força, pensant en els nens, en els nets. Votaré no, i la veu era la de l'exprimer ministre britànic Gordon Brown, o sigui que es va implicar fins al fons.
Sí, correcte. Vull dir, Gordon Brown va ser un gran polític, i de molt nivell, i òbviament ell defensava la seva posició, i ho va fer d'una manera molt sofisticada en aquest sentit. Va ser un repte important perquè vam veure dues figures a primer nivell, d'Alex Salmond una banda, en Gordon Brown una altra, en David Cameron una altra, un gran polític també, que van aconseguir portar el nivell de sofisticació de tota la campanya, tant del sí com del no, i del procés del referèndum a uns nivells que no són fàcils d'assolir.
Clar, separats, o sigui, pel nostre compte podem aconseguir millors coses versus junts tenim més força. Finalment va acabar guanyant el no. Per què creu que va guanyar el no?
Diverses raons. Potser la principal és que, i és una cosa que poca gent sap, és que quan va començar tot el procés de referèndum, les enquestes deien que només hi havia un 20-25% de la població d'Escòcia que era independentista. En canvi, al cap de 3 anys, el referèndum mateix es va mostrar que aquest percentatge havia pujat al 45%. És a dir, que tot i que es va perdre el referèndum, l'independentisme va pujar moltíssim. De fet, el 50% de la gent que va votar independència no havien votat mai al Partit Nacional Escocès. És a dir, formaven part de partits o votaven a partits que eren de tall unionista.
Potser, però, si aquest 45% l'haguessin tingut d'entrada, ja no haguessin autoritzat des de Londres el referèndum, podria ser?
Podria ser. No se'n mai amb aquestes coses, però sí que s'ha de dir que al Regne Unit la política és un esport de risc. I això es veu clarament quan en David Cameron no tenia l'obligació d'acceptar aquest referèndum, però el 2012, les eleccions del Parlament Escocès del 2011, quan l'S&P guanya per majoria absoluta, veu que és molt difícil dir que no a cedir la possibilitat de fer aquest referèndum. Òbviament, Londres va fer els seus càlculs, els seus números, però tot i així va tirar endavant i va oferir aquesta possibilitat. Però penseu una mica el que deia l'Oriol, no? Després, anys després, doncs es veu una mica també obligat a acceptar el referèndum de Brexit, un referèndum que ell tampoc volia. Però, com he dit, la política del Regne Unit és una política de risc. Els polítics, els líders polítics, saben que han de prendre riscos. El que no poden fer és acomodar-se a la poltrona, perquè llavors això vol dir el seu final. Però si prens riscos, pots aconseguir fer avançar el país.
No sé si després hi va haver molta decepció entre la població, especialment entre els partidaris del sí a la independència. Una de les primeres conseqüències va ser la dimissió del que era el primer ministre, Alex Salmond.
Això passa sempre. Sempre que hi ha un referèndum, un dels líders haurà de dimitir, el que perdi. I això va passar amb l'Alex Salmond el 2014, amb el referèndum d'Escòcia, però després va passar amb en David Cameron el referèndum de Brexit. És a dir, això és una aposta arriscada que fa un líder. Si el seu projecte no guanya, ell no es considera que tingui la força per continuar. I, per tant, ha d'haver renovació política. És una cosa que n'hi ha molta aquí al Regne Unit. I els polítics dimiteixen. És una cosa que es veu i que està ben considerada.
Ara sí, referia vostè a David Cameron. Podem escoltar quina va ser la reacció del que era primer ministre britànic a aquest resultat del referèndum.
La gent d'Escòcia ha parlat i el resultat és clar. I com milions de persones estic complagut. M'hagués trencat el cor que el nostre Regne Unit hagués arribat al final. Ara comença el procés per transferir a Escòcia les competències en impostos, despesa i benestar social.
Això no està tan lluny del que s'està discutint ara a Catalunya, d'alguna manera. Què li sembla aquesta reacció de David Cameron un cop surt el no?
Bé, molt correcte. Vull dir, és una persona que sempre ha estat molt respectuosa i és una persona que, com ell, tant ell com tots els seus predecessors, inclús la Margaret Thatcher, en John Major, tots els primers ministres de Tories i dels altres primers ministres laboristes, sempre han reconegut que Escòcia és una nació i que té dret a l'autodeterminació i, per tant, aconseguir independència si la gent d'Escòcia ho vol. Ell l'única cosa que ha fet és continuar una tradició democràtica molt, molt assentada en el Regne Unit.
Amb els referèndums d'aquestes característiques, suposo que sempre passa el mateix. Qui el guanya vol que sigui l'últim referèndum i qui el perd voldria repetir-lo com més aviat millor. Creu que hi haurà un segon referèndum a Escòcia?
Suposo que seria molt difícil per part de Londres, dir que no, si hi hagués una majoria absoluta al Parlament escocès per unes opcions independentistes. Tot i així, s'hauria de veure. Ara bé, en aquests moments aquesta realitat no s'està donant i sí que és veritat que d'ençà el 2014 hi ha hagut molta frustració perquè hi ha molta gent que dona suport a la independència que veu que els polítics independentistes doncs, en els darrers 10 anys han fet poca cosa, no han aconseguit avançar tant com molta gent volia i això que va haver l'oportunitat del Brexit perquè recordem, com ha comentat l'Oriol, que una de les grans promeses de la campanya del no era dir als escocesos que si volien romandre dins de la Unió Europea havien de votar que no, i el que ha passat ha estat allà en revés, que és perquè és part del Regne Unit, doncs Escòcia ha estat, ja no és part de la Unió Europea. En aquell moment es va veure una possibilitat de dir que aquí hi ha hagut un engany i, per tant, el que s'hauria de fer és permetre la repetició d'aquest referèndum. En aquell moment no, Londres va considerar que no s'havia de fer, i des de llavors doncs poca cosa ha passat, no? I això va crear, ha generat una mena de frustració entre la gent que es reflecteix una mica amb els resultats electorals que està tenint l'S&P tant a Escòcia com al Parlament de Westminster.
En aquesta línia veu paral·lelismes per acabar entre l'independentisme català i l'escocès?
Suposo que sí, perquè els polítics han de saber donar respostes als nous reptes i buscar noves solucions. I si les directives doncs, no aconsegueixen trobar aquestes solucions, doncs una bona pràctica seria una renovació, no?, d'aquestes directives perquè permetin ja mans més lliures intentar poder redreçar una situació i revertir una frustració.
Doncs a Xavier Solano li agraïm molt que ens hagi dedicat aquests minuts a aquestes hores de la nit, gairebé de la mitjanit. Una abraçada.
Gràcies.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Les nostres receptes a una a tu s'encantaran. Els peluts i els felins perquè són boníssimes. I a tu perquè tenim cura de tots els ingredients. Naturals, de proximitat i amb carn fresca. Et costa de creure-ho? Llegeix-ne la composició i veuràs que a Onat, quan diem que som naturals, ho diem de debò. Onat, alimentació de veritat per gossos i gats.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda. Sabies que Shooter fabrica artesanalment amb materials europeus? I que Shooter és l'única que t'ofereix 10 dies de prova gratuïta i fins a 4 anys de garantia. Ah, i ens trobaràs a shooterpaddle.com.
Saps, m'han parlat molt i molt bé de tu. Veuràs que som gent de tota mena. D'arreglar el món amb un aperitiu i de descobrir la ciutat fent esport o passejant. Alguns treballem pel mar i des del mar. I d'altres ens mengem el món navegant o a través de la carta d'un restaurant. Com m'alegro que ja siguis aquí. Benvingut. Nou Port Olímpic, Ajuntament de Barcelona.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar, és l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
Aquesta temporada, de 10 a 12, acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Els Jocs Olímpics de París han deixat imatges que segurament els més aficionats al món de l'esport recordaran durant molt temps. Segur que si preguntéssim noms a l'atzar, molts de vosaltres recordaríeu com a mínim el de la gimnasta nord-americana Simone Biles. Potser altres diríeu que hi havia un saltador que batia rècords impossibles, Mondo Duplantis, el nom és difícil però el salt segur que el recordeu. O els que us agradi més la natació ens parlaríeu del francès Léon Marchand, per posar només alguns exemples. Però per què parlem avui dels Jocs Olímpics? Doncs ja veureu on acabem anant a parar. De moment saludem a la Marta Bosch. Bona nit i benvinguda a la nova temporada del Catalunya Nit. Què tal, Marta?
Bona nit, doncs mira, amb ganes de tornar-hi.
Molt bé, i nosaltres amb ganes d'escoltar-te ja. D'entrada, suposo que pels periodistes esportius això que hi hagi uns jocs, que és un cop cada 4 anys, deu ser un gran esdeveniment, eh?
Sí, sí, i a més tenir-lo en la teva mateixa franja horària com ha sigut aquest any a París, doncs realment és un luxe perquè et passes tot el dia seguint esports que quan es juguen en altres continents, com va passar els últims a Tòquio o quan es disputen jocs com als Estats Units o que seran els següents a Los Angeles, hi ha un canvi horari i això ens dificulta una mica la continuïtat diària, però sí, sí, per nosaltres que ens agrada l'esport, ostres, és un gaudi màxim, la veritat.
Clar, posa'ns 4 xifres d'aquests que acaben de passar, els de París.
Doncs mira, ara que parlaves precisament de noms propis d'atletes pels Jocs, el cert és que en passen moltíssims, eh? Mira, als Jocs de París hi han anat 10.714 atletes de 206 països diferents. Hi haurà gent que dirà, a veure, els números no em surten perquè l'ONU reconeix 193
Exacte,
països...
Exacte, sí, sí.
I com és que en el joc n'hi van 206? Doncs perquè la diferència és que el COI, a banda d'admetre els països considerats estats sobirans, també n'hi inclou com a participants un país membre observador de l'ONU, que en aquest cas és Palestina, dos països amb reconeixement parcial, com són Kosovo i Taiwan, i 10 territoris que són dependents d'altres països. I aquí s'inclouen, per exemple, doncs, Puerto Rico, Samoa, les Illes Verge... Doncs, dit això, no? 10.714 atletes d'aquests, en recordem molt poquets, ara comentava Simone Biles, Mundo Duplantis, Leo Marchand, perquè doncs, han fet grans rècords, però n'hi ha d'altres que, tot i així, passaran a la història de l'olimpisme, però precisament pel contrari, no per haver pulveritzat rècords o haver deixat actuacions magnífiques, sinó per, com deien, no? Per haver deixat, en molts casos, actuacions nefastes.
Exacte, sí, hi ha dues maneres de destacar, una és per dalt i l'altra és per baix. Avui et vols fixar amb aquests que han destacat per baix, eh? Diguéssim que atletes que ha cridat l'atenció, podríem dir per com de malament ho han fet, malgrat que tots tenim la idea al cap que allà hi van a parar els millors, i va haver una atleta, en aquest cas a París, que se'n va parlar moltíssim per la seva falta d'habilitat, la seva mala sort, o per això, perquè no agradava el que feia. De qui estem parlant, Marta?
Doncs suposo que tots, quan sentim música de fons, ens ve de seguida al cap música, ho relacionem amb el ball, i no podia ser cap altra que la balladora australiana de breakdance, que evidentment no ballava amb aquesta música, Rachel Gunn, que es feia dir amb el sobrenom artístic de Ray Gunn. Suposo que tothom li ve al cap. És aquella noia que va aparèixer a la competició de breakdance que debutava precisament als Jocs de París vestida amb l'uniforme olímpic australià, amb un xandall de color verd i una gorra de conjunt, en comptes d'anar amb la típica indumentària de breakdance, no? Així amb uns pantalons amples, una samarreta. Ja per la seva indumentària ja destacava respecte de la resta.
Sí.
Però on ho va acabar de rematar va ser quan es va posar doncs, a fer la seva exhibició, el seu duel, i ho va fer amb una coreografia absolutament xocant, ridícula, i fins i tot podríem dir vergonyosa, eh? Perquè eren moviments inconexos, que semblaven convulsions, amb salts de cangur, que nosaltres vam deduir que era un homenatge al seu país, i per acabar-ho de rematar doncs, va afegir uns balancejos de serp. Òbviament, no va convèncer ningú, no va convèncer els periodistes, no va convèncer els espectadors, i encara menys va convèncer el jurat, que no li van donar ni un sol punt en els tres duels que va participar en aquests jocs. Va tornar de París amb 0 punts a la butxaca, amb un 0 patatero.
Les
situes, oi?
Sí. De fet, clar, aquí només podria salvar-la allò que hagués fet algú tan trencador, tan avançat al seu temps, que ningú més ho hagués entès, però, en fi... La
no,
pregunta...
no ho vam entendre, doncs.
No. Vull dir que només la salvaria això, però com arriba a participar a uns jocs? És a dir, si ho fa, en teoria, tan malament, com és que el Comitè Olímpic Australià l'escull a ella?
Aquesta és la pregunta que ens van fer tots, ha passat altres vegades, eh? Però, clar, dius, com és que aquesta noia fent això ha pogut anar a París? Doncs, mira, dir-te que aquesta noia és professional del breakdance, aquí on la veieu, és professora universitària, i la seva tesi doctoral precisament la va versar sobre això, sobre la cultura breakdance a Sydney. S'hi va fer si no fa 14 anys, quan va conèixer el seu marit, que també balla breakdance, de fet, és el seu entrenador, i aquí on la veieu, aquesta noia, Reagan, que és el seu nom artístic, com dèiem abans, entrena entre 3 i 4 hores al dia. Per tant, professional ho és un rato. És més, ha participat com a representant d'Austràlia a campionats del món del 2021, del 22, del 23, i l'octubre de l'any passat, del 2023, precisament va guanyar el campionat de breakdance d'Oceania. És la manera com es va assegurar un lloc als Jocs Olímpics. Devia ser que la competència que tenia era molt baixa i ella doncs, va anar directa. I per acabar-ho de rematar, aquí la bomba, eh? Estàs assegut, Manel?
Sí, a veure.
Doncs dir-te que des de dimecres de la setmana passada, des de l'11 de setembre, Rachel Gunn, o Reagan, com prefereixes dir-li, és la número 1 del rànquing mundial de la Federació Mundial de Dance Sports, de Valls Urbans. O sigui, és la millor del món.
I com pot ser, aleshores?
Doncs
és a dir, com arriba a ser la millor del món i ni un punt als Jocs Olímpics.
Sí, ens va sorprendre que representés una selecció d'un país com és Austràlia. Imagina't que quan ens vam assabentar que aquesta noia havia estat escollida la millor del món. Doncs bé, resulta que la Federació Mundial puntua les 4 millors actuacions de cada atleta dels últims 12 mesos. Això sí, aquí no s'inclouen les puntuacions que s'hagin pogut obtenir en tornejos classificatoris pels Jocs, ni tampoc els mateixos Jocs. Com dèiem abans, a l'octubre es va coronar campiona d'Oceania i de cop va rebre 1.000 punts, molt més que qualsevol de la resta de les seves rivals. I aquests 1.000 punts són les que l'han catapultat a dalt de tot del rànquing. Han estat tantes, evidentment, les crítiques i la polèmica que ha generat això, que arrel d'aquest fet la federació s'ha compromès a modificar els criteris de puntuació de cara als pròxims esdeveniments, perquè no torni a passar una cosa així.
Clar, o sigui, dedueixo que és anar a buscar un campionat on hi hagués tan baix nivell que ella pogués destacar moltíssim, no? Com seria aquest de
sí, el d'Oceania, el que deduïm és que no tenia tampoc rivals de nivell i per això la puntuació en el seu cas va ser tan alta, va aconseguir aquests 1.000 punts. La resta que competien amb balladores de nivell molt més elevat, hi havia molt més competència, era molt més difícil aconseguir aquests 1.000 punts i clar, per això ella estava dalt de tot. Però bé, que sàpigues que no tornarà a passar ja. La Federació Mundial ja dic que res, que ho revisarà tot i que la pròxima vegada es farà d'una altra manera.
Clar. Ara ho dèiem, era un dels noms que ha destacat dels Jocs Olímpics de París, en aquest cas per les crítiques, però no és una qüestió tan extraordinària. És a dir, hi ha hagut altres jocs on ha passat, si fa no fa el mateix, però amb altres esportistes.
Sí, jo crec que hi ha un cas que tothom recorda molt, el d'Eric Musambani. Ens hem de remuntar als Jocs de Sydney 2000, te'n recordes? Era aquell nedador de Guinea Equatorial, que pot dir... Té l'honor de dir que té la marca més lenta de tota la història olímpica. Va nedar la prova dels 100 metres lliures i ho va fer en 112,72 segons, més del doble que els seus competidors més ràpids i atenció, perquè va superar la marca, va ser molt superior al rècord mundial dels 200 metres. O sigui, tots recordem, no?, aquella imatge d'aquest nedador, d'Eric Musambani, patint i molt, i arribant al final, doncs, a dures penes, i va estar a punt fins i tot d'ofegar-se.
Clar, o sigui, en aquest cas potser sí que estem allò que se'ns diu tant i que quan som petits i que de vegades, o moltes vegades, potser no s'acaba de fer realitat, que l'important és participar, és a dir, potser no. Segurament per ell va ser tot un esdeveniment ser aquí, però com ho hem d'entendre? És a dir... Per què pot participar alguna persona? No es demanen marques mínimes o per què passa que algú que en principi no destaca en un esport arribi a un lloc tan selectiu com són els Jocs Olímpics?
Clar, el tema és aquest, no? Com pot ser una persona doncs, que amb prou feines sap nedar, perquè ell pràcticament no sabia nedar, només feia 8 mesos que havia començat a nedar, just 8 mesos abans dels Jocs, i a més havia començat a practicar natació en una piscina de 22 metres, perquè al seu país no n'hi havia de reglamentàries, que les piscines olímpiques són de 50 metres. Llavors dius, com pot ser que una persona així vagi a uns Jocs si aquí els atletes de casa nostra es barallen fins l'últim moment per aconseguir la mínima per poder anar d'un Jocs. Doncs bé, en el cas de Musambani, que com dèiem abans era de Guinea Equatorial, doncs va poder-hi anar gràcies a que el Comitè Olímpic Internacional amb els Jocs de Sydney 2000 va dissenyar un sistema que va permetre la participació d'esportistes de països en vies de desenvolupament, i d'aquesta manera Eric Musambani doncs, va poder anar als Jocs de Sydney.
Clar, això està bé, és una manera d'obrir camí.
És com un passaport, bàsicament. Sí,
d'obrir camí per a gent que si no hi arribaria mai. Hi ha hagut algun cas que se n'ha arribat fins i tot a fer una pel·lícula en to de comèdia, diria que era.
What's a bobsled?
Gentlemen, this is a bobsled.
Sí, sí, molt bé. És la de l'equip jamaicà de bobsleigh que va participar als Jocs d'hivern de Calgary de l'any 88. Dius, com un equip de Jamaica participa en un esport que és purament de països nòrdics, no? Pels que ara no s'imaginin o no recordin que és el bobsleigh, és aquell esport que es baixa en trineu per una pista de gel a tota velocitat, i evidentment doncs això als països nòrdics sí, perquè tenen unes temperatures gèlides i molt baixes, en canvi un país tropical doncs no té cap mena de sentit, no? Llavors dius, i com és que Jamaica s'ho planteja? Doncs mira, En aquest cas, l'equip de Jamaica de bobsleigh es va fer molt famós perquè van protagonitzar un dels moments més icònics de l'olimpisme, quan van creuar la línia de meta a peu perquè se'ls va volcar el trineu i ho van fer enmig dels aplaudiments del públic, que es va com compadir d'aquells quatre joves que amb prou feines doncs sabien agafar un trineu. Només feia 5 mesos que s'entrenaven. I tot va venir, ojo, d'una parella d'empresaris dels Estats Units que estaven de viatge a Jamaica i van veure que allà es practicava un esport que resulta que es diu Pushcart Derby i que consisteix en realitzar carreres amb carretons de supermercats per carrers amb fort pendent.
Ostres!
Sí, s'arriben a agafar velocitats de 95 km per hora, que és perillosíssim. Doncs aquest parell d'empresaris dels Estats Units va dir, ostres, això s'assembla al bobsleigh, podríem crear un equip, no? I primer van anar a buscar el que faria tothom, no? Atletes professionals, però allà a Jamaica ja sabem que el que els agrada és córrer, i els atletes van dir, no, què dius, però com vaig d'anar jo ara a preparar per un esport que és totalment diferent al que jo estic acostumat, no? I llavors, com que els atletes els deien que no, què van fer? Van recórrer a l'exèrcit de Jamaica, i allà van convèncer 4 militars, els van estar entrenant els 5 mesos previs i van aconseguir, no em preguntis com, però van aconseguir classificar-se pels Jocs. Allà van fer, com dèiem, no, aquella actuació tan poc ortodoxa, i tot i així, quan van tornar al seu equip, van ser rebuts com autèntics herois, perquè van sortir a tot arreu.
Sí, ostres, m'has deixat impressionada per això, amb això del Pushcart Derby. Podria ser també disciplina olímpica.
Escolta, però aquí hi ha molts pobles que utilitzen fan unes competicions que li diuen cursa d'andròmines durant les festes majors. Doncs, a veure, vindria a ser una cosa així, però clar, amb carretons de supermercat, que això va molt més ràpid, eh?
Clar, doncs d'aquí els Jocs, sí, és veritat. Doncs sí, hi ha molta tradició, és veritat, a Catalunya, d'aquest tipus d'andròmina,
sí,
està molt bé. Doncs bé, no descartem, Marta, algun dia anar als Jocs Olímpics, vés a saber.
Escolta, mira, amb alguna d'aquestes opcions encara ho aconseguiríem.
Exacte, es tracta de trobar la manera. Ja veuríem amb quin esport i com arribar-hi, però no és descartable. Molt bé, doncs ha sigut molt interessant. T'esperem d'aquí 15 dies amb més històries esportives.
Perfecte, moltes gràcies, Manel.
Una abraçada, bona nit.
Vinga, bona nit.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
13 de juliol de 1926.
I el número de la sort, el...
2.
D'altra vegada.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
I ara entrem al búnquer.
Tenim el petit Tim fotografiant el cel tot el sant dia.
Bueno, mentre després no enviï les fotos a TV3...
Ui, bueno, que ara ja són vídeos. Bueno, és que allò dels vídeos ja s'ha d'acabar, eh? Perquè això va començar amb allò del Covid, perquè la gent no sabia amb qui parlar i enviaven vídeos a TV3, i allò és horrorós.
Són les 7 del matí, Santa Coloma de Farners. Sembla que ha refrescat una miqueta. Oi, ara passa una oreneta per la finestra.
Però com crida tant la gent de Santa Coloma de Farners?
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a dijous a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Les notícies pensades, amb Manel Elias.
A la constel·lació d'Orió hi ha un estel de tipus supergegant vermell que es considera el 9è astre més brillant del cel. Es diu Betelgeuse, escrit Betelgeuse, amb G, i l'any 88 va servir d'inspiració pel nom del famós personatge que encarna Michael Keaton. El títol original va adaptar el nom de l'estel i el va convertir en Betelgeuse, escrit com s'escriu suc en anglès, aviam jota. El problema és que als anys 80, com els 70 i els 90 i fins i tot els 2000, la traducció de títols a Espanya era una disciplina que combinava creativitat i cutresa. D'aquí que la pel·li s'estrenés amb el títol de Betelgeuse, amb la CH més castissa que es pugui pronunciar. Han passat més de 35 anys, el nivell i el coneixement de l'anglès vull pensar que han millorat, i en canvi aquí tenim aquesta segona part estrenada sense pudor com Betelgeuse, Betelgeuse. No volies una CH, aquí en tens dues tasses. Jo hi hauria posat directament Betelgeuse l'empreave i embolica que fa fort. Un títol que, vist en format gran en cartells de carretera, t'impacta més que tot el maquillatge del poltergeist protagonista. Però, com deia, el castellà sempre ha estat capdavanter en l'art del disbarat a l'hora de traduir grans hits. Ha abraçat l'espoiler, per exemple, amb La semilla del diablo, Rosemary's Baby a l'original, o Atrapado en el tiempo, que en realitat es diu El dia de la marmota. Ha tirat d'inventiva amb La jungla de cristal, que es diu Die Hard, Dur de matar, o amb Agárralo como puedas, que en anglès és The Naked Gun, la pistola despullada, i ha fregat l'absurd amb títols com Le llama en body, per un film que es deia Point Break, o Olvídate de mí, amb un original tan poètic com Eternal Sunshine of the Spotless Mind, o en el que és potser un dels cims de les traduccions tronades, el clàssic de Peter Jackson, Brain Dead, o Dead Alive, que es va dir sense problemes Tu madre se ha comido a mi perro.
Sis minuts per arribar a les 11 i ha arribat també l'hora, el moment de descobrir qui ens ha estat acompanyant aquí i amb qui acabarem el dia. I ens fa molta il·lusió perquè és una cantautora que acaba de treure un disc, bueno, no acaba de treure un disc, però no fa tant, boníssim. Marc Pujol, bona nit.
Bona nit.
La primera pregunta que t'he de fer és obligada. Has après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit?
Alguna sí.
Sí, per exemple?
Per exemple, crec que ens costa molt poc oblidar-nos del nostre privilegi tot el rato. Per exemple, doncs, en el cas de Sant Vicenç de Calders, de l'estació...
Clar, sí.
De cop ens oblidem de que som molt capacitistes, per exemple.
Exacte, sí.
I que no tenim les coses adaptades
que hi ha
per tothom.
Gent que, clar, hi ha gent que té molts més obstacles d'entrada dels que tenen moltes persones i això fa que sovint les oblidem.
Sí.
Escolta, deia que vas treure un disc espectacular, ens agrada molt, cançons de rebost, i abans deia, tu entres al rebost i amb la guitarra i treus màgia d'allà.
Bueno, no sé si trec màgia, menjar segur.
Sí, no?
Sí.
T'inspiren per això el menjar moltes lletres o apareix molt als productes alimentaris, les teves lletres també?
Sí, bàsicament perquè formen part de la meva vida. És, no sé, crec que la cuina és algo que m'encanta, també ho trobo un acte creatiu brutal. I llavors, vulguis o no, el que forma part de la teva vida forma part de les teves cançons.
Tu a la cuina hi havies arribat a treballar també, en una pizzeria, que sí, un parell de... Encara hi treballes o no?
No.
Ara pots dedicar íntegrament a la música?
Sí, puc dir que sí, ara.
Veia al teu Instagram que donaves les gràcies de tant en tant a programes de la Generalitat. A què et referies?
Ah, perquè ens donen una subvenció a les persones autònomes amb menys de 30 anys, ens donen una subvenció per impulsar els nostres projectes.
Molt bé.
I per això ho agraïa.
Mm-hmm. Berta Ballaner, una de les cançons que hi ha al teu disc, està nominada al Premi Cerverí que es dona demà. Que nerviosa?
No me'n recordava que es donava demà.
Ah, veus? Però... T'he posat nerviosa jo ara, no? Molt bé, doncs t'han premiat per la lletra, que és molt bonica, d'aquesta cançó. De moment estàs entre les finalistes.
Sí, correcte. A veure què passa, perquè també és veritat que hi ha grups com molt, molt, molt coneguts. Vull dir que aquestes que no són tan conegudes és com més difícil de vegades, però...
Molt bé, doncs demà a aquesta hora ho estarem explicant. Escolta, nosaltres acabem cada dia el Catalunya Nit d'una manera, i és que dilluns a divendres escollim una cançó que ens agrada molt, i la posem de dilluns a divendres per acomiadar el programa. La última que vam posar era de Nick Cave. Et convido a escoltar la d'aquesta setmana, val? Que l'inaugurem avui. Vinga. Doncs sí, creiem que mereix entrar a la llista del Catalunya Nit Flora de Nit, de Marc Pujol. És la tercera cantant catalana que hem escollit en aquestes dues temporades. Joana Serrat, Paula Valls, Clara Peia i ara Marc Pujol. Jo te vull tal com ets. I a tu, oient, també et volem tal com ets, tal com canta ella. Nosaltres també som una mica flor de nit, perquè treballem durant el dia per intentar donar el millor nostre durant la nit. I aquesta setmana ens acompanyarà aquest coixí bonic, bonic, bonic musical per cedir al final la nostra última paraula. Avui ens fa molta il·lusió que tanqui el nostre informatiu algú que ens recorda sempre que el periodisme, si no és crític, no és periodisme. Fins demà a les 10.
Hola, sóc el Roger Palà, codirector de Crític, i avui ha estat un gran dia perquè just avui es compleixen 10 anys del nostre naixement, del naixement de Crític. En aquell moment, la nostra aparició creiem que va ser una petita sacsejada. Érem una cooperativa de periodistes que impulsava un mitjà independent dels grans poders polítics i econòmics, finançada amb subscriptors i subscriptores, i ho fèiem en un moment en què apostàvem pel periodisme de profunditat, en comptes del periodisme més de superficialitat i xarxes socials. Avui el temps és diferent, vivim un cert moment de ressaca política i social, i nosaltres creiem que espais com Crític són més necessaris que mai per agafar aire i per repensar-nos. Per això, per celebrar aquests 10 anys, hem impulsat i impulsarem una sèrie d'accions i d'esdeveniments que s'allargaran durant tot el curs, i que el primer plat fort serà una festa a la Muriel de Gràcia el pròxim 17 d'octubre, una trobada oberta a tota la nostra comunitat de subscriptors, de lectors, al públic en general, en què gravarem una nova edició del podcast de Crític, amb entrevistes a tot de periodistes que parlaran sobre el futur de l'ofici. Tindrem una entrevista al Jordi Évole, una entrevista a la Mònica Terribas, una entrevista al periodista de la Directa, Jesús Rodríguez. Creiem que aquesta serà una bona manera de començar a celebrar els 10 anys.
Tal com sóc, que en llet plou, porc virtau, au, és nina, ja no puc més, saps, no puc, no en sé prou, punt.